tot a Menorca i també a l'illa de Mallorca. Trobarem núvols, això sí, a les Pitiüses. L'actualitat a banda del temps continua un dia més pendent de la visita del Papa després de la jornada d'ahir ben intensa, quan, recordem, va pronunciar el seu discurs al Congrés dels Diputats. Una ovació que va resultar ser històrica de més de 7 minuts. La intervenció del pontífex va versar sobre la condemna a l'avortament, també l'eutanàsia, va defensar un ordre internacional que pugui respectar els tractats per una pau duradora en referència a tots els conflictes internacionals vigents. El papa també va defensar l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, va dir, polítiques empàtiques i una bona regulació. Escoltam un fragment de la seva intervenció al Congrés.
En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye en este hemiciclo?
Després del discurs es va reunir en privat amb 6 víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església a Espanya. Joana, un fet que no va deixar ningú indiferent.
Així és, Marta, bon dia. La reunió, que va durar quasi una hora, es va dur a terme, va tenir lloc a la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid, un fet que va ser criticat per altres associacions de víctimes que denunciaven que no es donava visibilitat a les entitats majoritàries, sinó només a l'associació que forma part del grup de l'Església Catòlica. Per finalitzar el dia, va assistir a una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu, on es va dirigir a més de 70.000 fidels que l'esperaven. Avui comença, ja ho sabeu, el seu viatge, la segona part del viatge, i en aquest cas serà a Barcelona.
Pendents també de la situació del pis de la Vileta, on es van intoxicar 4 menors per inhalació de gas. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Els tècnics del Consell de Mallorca es van empersonar al pis per determinar si l'immoble es lloga de manera il·legal. Els veïnats denuncien que a la casa s'hi celebren reunions multitudinàries molt sovint, gairebé cada cap de setmana, en renous constants i un trànsit continu de persones. Tot i això, el Consell Insular de Turisme, Guillem Ginart, ha assegurat que no té constància que hagi cap denúncia formal. Aquesta veïnada, això sí, diu el contrari.
Per això ho estem sofriguent fa 3 estius. He posat infinites denúncies i és molt difícil de que se trobi. Però, dit pels bomberos, només entrar, si qualcú hagués entrat amb un cigarro, haguessin volat tota la finca.
Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia, un dia en què posem també el focus en els més joves. Maria Antònia, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, i amb xifres sorprenents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu encara sona entre els 11 anys, i el més preocupant és que gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Preocupa també l'augment dels problemes de salut entre els menors. El 10% de les nines té conductes suïcides, és una de les xifres més cridaneres de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Illes Balears, presentat al Parlament per UNICEF Espanya, Red.es, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica.
I a les 9 i 9 minuts mos demanam quina és la frase del dia. Per què reflexionem avui?
Tal dia com avui, però ja de fa anys, moria el novel·lista anglès Charles Dickens, autor, entre d'altres, de Conte de Nadal, Grans Esperances o Història de dues ciutats, un clàssic de la literatura universal i anglesa, que un dia va dir que no demanis res, i així mai ningú no t'haurà de dir mentides.
Un poc dràstic, Dickens, no?
Era dràstic, però no me diguis que no t'ha semblat una fantasia poder juntar, gràcies a una frase, dos mites, com són Dickens i Bisbal, no? Hacia un lado, a l'altra Europa.
Molt propers en el temps.
I aquí al mig el dia, que som nosaltres.
I Nagadell, perdona.
I Nagadell, sí, tampoc mos han de passar entre Elena Gadel i David Bisbal, que ha fet més carrera ha estat David Bisbal.
Ella com a actriu, però veig que em volia assenyalar perquè a mi m'agrada molt Elena Gadel.
Afegim més...
Gadelistes de Balears. Una abraçada a tots. No fos cosa.
Afegim més personatges del dia. De què parla tothom avui?
I de tothom parla de la princesa Leonor i l'infanta Sofia, que varen tenir una agenda, podríem dir, diversa. Perquè a primera hora de diumenge eren amb el Papa Lleó XIV i varen acabar el dia el concert de Bad Bunny.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Diumenge es va viure a Madrid una imatge ben curiosa. La princesa Leonor i l'infanta Sofia anaren o passaren de la solemnitat institucional a l'ambient festiu de Bad Bunny en qüestió d'hores. Al dematí, les filles dels reis Felip i Letícia varen assistir a la missa multitudinària presidida pel Papa Lleó XIV a la plaça de Cibeles, en un dels actes més destacats de la visita del pontífex a Espanya. A la celebració hi varen participar centenars de milers de persones. Però, clar, la sorpresa va arribar al capvespre quan Leonor i Sofia varen ser vistes al sisè concert de Bad Bunny al Metropolitano de Madrid. Diversos vídeos difosos a les xarxes socials les mostren cantant i ballant-les totes des d'una llotja acompanyades d'amigues i vestides de manera més informal. La imatge ha generat nombrosos comentaris a internet pel contrast entre els dos escenaris d'una mateixa jornada. Un acte oficial amb el Papa a una nit de música urbana amb una de les grans estrelles mundials del moment. Un diumenge singular que podria resumir les dues cares ben diferents de l'agenda dels membres més joves de la Casa Reial. No sé com valorau aquest contrastos.
Idò, si tenim en compte que aquesta princesa nostra té 21 anys, segurament té més ganes de ser casitada amb Bad Bunny que sa caseta o sa caseta del senyor, per dir-ho d'alguna manera. Però ara veure que compleix...
Ha quedat una mica heretge, aquest comentari, no, però no passa res.
Ai, que per favor, però jo crec que és veure que Leonor va complint amb allò que s'espera d'ella, no només amb aquests actes institucionals, sinó també l'altre dia la van veure tirant-se amb paracaigudes, no?, perquè està completant el seu servei militar. Però jo crec que remarcaria que té 21 anys. Per favor, que no la vestesquin com una senyora de 50. Perquè... Perdó, puc fer aquest comentari,
sí,
no?
Sí, sí, sens dubte, sens
senyora
dubte.
Directora, és que crec que no són conscients...
Acusacions de censura al dia.
No, però he demanat permís.
Sí.
És que crec que una cosa no lleves a l'altra. I com que Nelia no té 21 anys, és normal que siga a veure el concert d'en Bad Bunny. Però no entenc massa bé que la vestesquin com una senyora, perquè jo veig a sa mare...
Però la vesteixen, en realitat?
Segurament.
No vols,
jo
no
veig a sa mare,
no tria...
preciosa, divina, i la veig a ella i a sa germana, que no sé com si les volguessin vestir una mica de senyores, no sé.
Però hi ha una cosa que no m'encaixa, perquè Monges. La mare té molt de gust. Sí.
A mi no m'encaixa tampoc.
És veritat.
Volia fer un comentari per això, perquè hem de recordar que té 21 anys. I que és normal que siguin els concerts d'en Bad Bunny, que vulgui cantar i ballar les totes.
Ningú està criticant tan manco en aquest programa, només és que contrasta una mica la imatge d'es de matí a una missa solemne amb el Papa en milers i milers de
feligresos,
i es vespre ser un altre tipus de culte, com és el cas d'en Bad Bunny.
Avui de matí tu deies, és que he vist per xarxes que s'ha criticat que anaven talons i que no sabia caminar.
No. Experts en protocol...
Han analitzat
les imatges i et cerca a la recepció en el Papa, la princesa Leonor anava entaconada, l'infanta Sofia no hi anava i per davallar unes escales gegants s'havava de recolzar en la seva germana. I el que varen dir, o el que deien després en protocol i en moda, és que fins que no estàs segur de dur una peça no l'hauries de dur. Una mica allò que deia Coco Chanel a Salsia, de que tu has de dur el vestit no t'ha de dur
no
a tu. Per
de
tant, tu has de dur set sabates no t'han de dur a tu. Perfecte. Si tu no saps caminar, no hi entris. Ja
veig
està.
Que hem derivat l'anàlisi del tema en qüestió, la presència de la princesa al concert de Bad Bunny, després amb els estilistes.
A mi em pareix meravellós que com a lota jove i com a futura cap de l'Estat, ella pugui ser per tot. I si demanam i reclamam un reis del segle XXI, són reis que han d'anar a recepcions reials, però també són reis que han de tenir... consciència de lo que és la necessitat de s'esbarjo, de tenir temps lliure i, sobretot, de mesclar-se amb altra gent. Encara que som conscient que des d'una llotja VIP, en el concert d'en Bad Bunny, no te mescles amb molta de gent. Però, com a mínim, encara que sigui d'en fora, com quan Maria Antonieta i Lluís, el que sigui, miraven en els seus súbdits, en els Champs-Élysées, gaudint una micona, doncs els reis també, o la princesa, veu els seus súbdits d'en fora.
Maria Antonia, tens la mateixa edat que en Leonor, tu?
Jo som 2004, no, jo ja he fet 22.
Ah, ell, un any. Sí. Un any. Sí. Te veu vestida com una dia, no?
Jo no m'ho veu vestida, però per aventura és qüestió d'estils. Pot ser si tingui una modista i ella digui, d'acord, m'agrada, o és que simplement s'ha basat a dur aquestes peces de roba que jo no podria dur.
Com pot ser tan políticament correcte? Eh?
Però
és veritat. No, molt ben estructurat aquest discurs.
Hauríem d'anar la pressió que duen aquestes dues joves a sobre, que saben que tot allò que se posin serà escrutat de dalt a baix, sí. I pot ser no pequen de modernes, perquè si anessin molt modernes i anessin amb un crop top, supos que dirien la princesa havia no amb un crop top.
Ni un crop top, ni tampoc una falda per estormells, no? No sé, hi ha...
Són qüestions que també... sempre t'endran a dir, perquè...
Sí, Sòrbara, però tu veus probablement normal també. Que sigui en Bad Bunny, que no...
Jo sí, i me pareix superbé que puguin tenir un dematí un poc més col·loquial i han de seguir les normes i la seva rutina en el seu dia a dia. Ara bé, Sòrbara té temps lliure.
Ja mordes, família. Ja mordes tu ahir que se pot ser per tot.
Se pot ser per tot, jo som la primera que m'apunta un bombardeig perquè la princesa no...
Idò, és un dels temes que analitzam avui, però segur que tindrem molt més, i amb la bona companyia d'Ivan López, als comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimarts. La mañana café por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Jo no sé ni com he llegat a casa.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, i Vetres Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts, com sempre puntuals i fidels a la nostra tertúlia. Repassam l'actualitat avui amb el missè Eduardo Luna. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Ens visita aquí, als Estudis de Palma. Els qui mos seguiu sempre sabeu que Josep Pons Fraga sempre ens escolta des de la seva illa, Menorca, però avui el tenim presencialment aquí, la qual cosa és, sens dubte, un gust. Bon dia, Josep.
Gràcies, bon dia, i molt content de poder estar en directe aquí amb vosaltres.
I nosaltres amb tu, igual, Nekane Don Blas, periodista, companya.
Hola, bon dia.
Com va? Bon dia, bon dia, dimarts.
General.
Començant parlant del lloguer il·legal, ni interrogant, perquè encara s'hauria de determinar, me refereix al cas de la Vileta. Recordeu, el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta a Palma si es confirma definitivament que aquest pis en concret es destinava al lloguer vacacional il·legal. Ens referim a un pis que va patir una fuita de gas i que va afectar a quatre joves. El conseller de Turisme, Guillem Llinart, ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment. Nosaltres escoltàvem els testimonis d'alguns veïnats de la mà dels nostres companys dels serveis informatius i deien que s'havien cansat de fer denúncies al respecte. Clar, quin tipus de denúncies? No sabem si era per una via formal, Eduardo, perquè el conseller no té constància. Què pot haver passat perquè els veïnats diguin no, això sí que s'ha denunciat, però el conseller no té cap constància?
Claro, pues pasa lo de siempre. El mal endémico de este país es que las instituciones no están interconectadas entre ellas. Entonces, si una persona pone una denuncia en policía local o en el ayuntamiento y no se tramita al consejo, pues efectivamente el consejo puede ser que no tenga conocimiento. Para mí lo que subyace detrás de esto, que evidentemente si los vecinos habían denunciado alquileres ilegales, pues entonces parece que es medianamente obvio que efectivamente se dedicaba a eso, es la falta de mantenimiento de este tipo de vamos a decirlo, de pseudo negocios, ¿no? Porque al final el tema no es si alquiler vacacional sí o no, es que sí, tiene que estar regulado y tiene que estar con ciertas garantías. Y en este en concreto, por lo que ha podido trascender, si estamos hablando de cerramientos ilegales, de poco mantenimiento o falta de mantenimiento, que es lo que parece que ha generado la mala combustión.
Una caldera encapsulada en una obra sense llicència.
Claro, a mí no me preocuparía de ser el propietario de la vivienda la sanción que me pueda poner el Consejo, me preocuparía esos 13 heridos que puede hacer el juzgado porque ahí puede haber lesiones por imprudencia. Esto es lo que me preocuparía a mí.
No, jo el que diria és que no funcionen els mecanismes si els veïns van denunciar i, a més, hi ha unes plataformes, hi ha uns espais on tu pots anar i dirigir-te i dir, escolta, nosaltres detectem un lloguer il·legal quan no està autoritzat i resulta que això no ha funcionat. A més, resulta, segons he pogut llegir, de que hi havia anat... s'havien presentat inspectors allà i sortia un senyor que diu que tenia un contracte de lloguer particular, normal, per tot l'any. Però la realitat quina és? Que apareixia una persona que tenia un contracte de lloguer ordinari, però que en realitat estava fent aquest lloguer il·legal. Això vol dir que s'han de revisar els mecanismes de control. Si els veïns han detectat una actuació il·legal i l'han denunciada, i el Consell de Mallorca, com també ha fet el Consell de Menorca, et dona l'oportunitat de tu poder denunciar-ho. Però això ha de funcionar, perquè si no se denuncia, per a què serveix? I esperen també, finalment, com diu Eduardo Luna, la qüestió, dirien, de responsabilitats per danys que hi ha hagut una explosió d'una caldera, i també recordar de que el PSOE va incloure aquest habitatge o cap pis a la denúncia que va fer quan va donar a conèixer que s'alloga precisament a través de la plataforma Airbnb i deia exactament la vileta, ubicació, característiques, condicions i preus. Algo no ha funcionat.
I en teoria estan ja en marxa alguns mecanismes, no?, per detectar el lloguer il·legal a les xarxes socials, no només a les xarxes, sinó a les plataformes com Airbnb, i mira, el resultat ens diu que encara circulen lliurement alguns d'aquests pisos.
Bueno, yo creo que esto es un goteo constante. Es un problema que no es... Que ha habido una explosión de alquiler turístico ilegal y no se va a resolver esto de un día para otro. Eso está clarísimo. Ahora, es verdad que las instituciones están atadas de pies y manos en muchas ocasiones y no pueden actuar. Primero, porque hay falta de inspectores. Segundo, porque lo que decía Eduardo, que no sé, no hay una comunicación entre las propias instituciones para que las denuncias vayan de un lado al otro y se pueda hacer una visión panorámica y general del problema. Y luego, que efectivamente esto requiere recursos y tiempo. Entonces, si hay ahora mismo no sé cuántos inspectores tiene el Consejo de Mallorca para controlar los alquileres ilegales, pero seguramente será un número mínimo para poder analizar todo lo que está pasando. Y luego, claro, nos exponemos a que pasen situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Como no tiene las condiciones mínimas que se le exige. Perdón, a un alojamiento legal, pues
me sorprèn que la gent s'arrisqui, perquè les multes són altes. No pot ser l'argument que digui, no, és que me compensa tot el que guanyo. Ostres, aquí parlem de pisos
més petits. Marta, hay un sentimiento de impunidad total, porque entre todos los pisos que hay, yo creo que el propietario lo que piensa es, bueno, no va a ser a mí que me toque, que justamente, como decía Necane, con los pocos inspectores que hay, me van a inspeccionar a mí. Y luego, además, ojo, porque las primeras multas no son de cuantía alta. Esto, como siempre, la administración va graduando las sanciones en función de la reiteración, vamos a decir, infractora.
Jo el que afegiria és a veure quantes d'aquestes multes o sancions arriben a cobrar realment. Perquè una cosa és que s'imposin, després hi ha una tramitació, tu pots presentar recursos, i bueno, jo crec també que l'administració, que també deia Nane Cani, per una banda hi ha la manca d'activitat inspectora, perquè hi hauria molt més inspectors, aquesta sensació d'impunitat que diu Eduardo Luna, i jo, el darrer que apuntes, molt bé, es posen sancions, però quantes arriben a cobrar realment?
Sí, és una gran pregunta. Quantes s'acaben pagant? En tot cas, una denúncia de la gran quantitat de lloguers il·legals que encara tenim a les nostres illes, tot i que hi ha reforços, no?, respecte als inspectors, i tot i que s'està fent feina de valent per evitar-ho. Volem parlar de la visita del Papa. Duim pràcticament les darreres hores analitzant, no?, tot el pas del pontífex per l'estat espanyol. Recordam, ahir a Madrid, intervenció històrica al Congrés dels Diputats amb una ovació de més de 7 minuts, un discurs que parlava de temes sobre, com per exemple, l'avortament, l'eutanàsia, també va defensar un ordre internacional que pugui respectar els tractats de pau, es referia a tots els conflictes internacionals. I després, tal vegada, la part més polèmica de tot això va ser la intervenció, o la reunió, millor dit, en privat amb les 6 víctimes d'abusos sexuals comoses per membres de l'Església. És una reunió que va tenir lloc en privat, com dèiem, durant quasi una hora varen parlar, però que va ser molt criticada per altres entitats, per altres associacions de víctimes, que varen lamentar no tenir tanta visibilitat. Recordem que l'entitat en la que se va reunir el Papa era una entitat que pertanyia l'Església Catòlica. Josep, com a expert, no?, sempre en aquestes qüestions, i fes un anàlisi de tots aquests punts en concret de les darreres 24 hores.
Realment el Papa diu moltes coses, i penseu que tots aquests dies, ara avui va de Madrid a Barcelona, després té que anar a Canàries, vull dir, tenim 6 dies, però que 25 discursos, intervencions, misses i reunions. Jo d'ahir destacaria tres coses. La primera, la defensa de la vida, textualment va dir des de la concepció hasta el ocaso, el qual vol dir que rebutja tant l'avortament com l'eutanàsia. Bueno, després van veure que els diputats i senadors el van aplaudir durant 100 minuts, això per una banda. Segona, el rebuig quan ell diu que no existeix la guerra justa. Vull dir, va dir, no hi ha el concepte de guerra justa a dia d'avui, no hi ha cap guerra que pugui ser justa i pugui ser acceptada per ell mateix com a cap de l'Església Catòlica i per l'Evangeli. I després hi ha el tema dels abusos, que sí, es va reunir amb 6 víctimes, ara hi ha altres organitzacions que consideren de que hauria d'haver-se fet tot d'una altra manera, que l'Església Espanyola, la Conferència Episcopal, el protocol que va firmar amb el Ministeri de Justícia hauria d'anar més enllà, hauria d'emparar a més víctimes, et cerquen en aquests moments i actuacions, i jo el que darrer que apuntaria és que aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya marcarà el punt d'inflexió perquè a les pròximes setmanes coneguem ja qui és el nou bisbe de Mallorca, qüestió que en aquests moments està tot aturat precisament per esperar que acabi aquesta visita del Papa a Espanya, i et sabrà després el relleu a Barcelona, el cardenal Omella, que avui el rep, que ja no és elector perquè ha complert 80 anys, no pot participar com a elector en el pròxim conclave, i també sabrem en molt pocs dies qui és el successor de Sebastià Taltavull.
O sigui que confirmem que aquestes notícies podrien arribar just després de la visita del Papa, o sigui, en pocs dies, pràcticament,
sí.
Josep.
Sí, l'anunciatura, el nunci Pioppo, que va prendre possessió el mes de desembre, ell sabia que hi havia tota aquesta visita del Papa, que és un gran aconteixement per l'Església Catòlica Espanyola, amb mobilitzacions de milers de persones. Ahir en el Bernabéu hi havia 80.000 persones, diumenge a la missa que va fer a Madrid també va ser multitudinària, i hi ha un acord intern a la Conferència Episcopal que els relleus que ja dins enguany l'anunciatura ha de presentar 10 ternes que afecten a 10 diòcesis espanyoles, entre elles Mallorca, que ja ha dut 3 anys de pròrroga, el bisbe Taltavull, el bisbe Sebastià, i després, entre altres, també és el cardenal Omella. Hi haurà diferents canvis, i la qüestió et sabrà d'aquí, ja dic, molt poques setmanes, et sabrà qui és el nou cap de l'Església Catòlica Mallorquina, i també la presa de possessió d'ell, que serà setembre-octubre. Tot això ha quedat aturat mentre continua la visita del Papa, que jo destacaria una frase: no hi ha guerra justa avui en el món.
Nicani, pots recollir l'argument de Josep Pons Fraga, perquè ha introduït molt d'aspectes, des del relleu del bisbe Sebastià Taltavull fins l'anàlisi de la intervenció del Papa i el seu pas.
Pues mira, voy a introducir otro, que es lo que a mí me llama la atención, esta enorme operación de marketing católico que estamos viviendo ahora mismo en España, que es lo que es la visita del Papa. Creo que ese sería mi titular.
¿Pero a nivel de despesas o de ingresos?
No, operación de marketing del catolicismo. Estamos viviendo una gran campaña publicitaria, a eso me refiero. Estamos viviendo una gran campaña publicitaria a favor del catolicismo. Josep dice que no, pero bueno, es mi opinión. La voy a decir. Y a mí me parece muy curioso, me parece relevante que el Papa, muchas de las cosas que ha dicho, bueno, creo que todo lo que ha dicho tiene su significación, y lo que me parece extraordinariamente curioso es las contradicciones políticas que se están viendo con esta visita, cómo la izquierda aplaude con entusiasmo a un cura que habla en el Congreso, porque es lo que pasó ayer, un cura habló en el Congreso y la izquierda le aplaudió con entusiasmo, y cómo la derecha no se da por aludida cuando, dentro de su propio humanismo cristiano, el Papa, su máxima autoridad cristiana, les dice: lo que estáis haciendo con la inmigración no está bien, es pecado, ¿vale? Entonces no entiendo cómo la derecha también no se da por aludida, y aquel señor termina siendo vitoreado casi
en 7 minutos de
ovación en el Congreso. Entonces, a mí, de todo lo que estamos viendo, hay muchas cosas, o sea, daría para hablar un tema larguísimo, pero bueno, por darle otro punto de vista, me quedo con esta reflexión de que esta gran operación de marketing del catolicismo, que es lo que estamos viendo, porque aquí en un partido, en un el país que es aconfesional, ¿vale? Eso para empezar, y donde la religión católica está en descenso con la aparición de nuevas formas de religiosidad, sobre todo el evangelismo, que viene con mucha fuerza gracias a la inmigración. Bueno, me parece, yo entiendo que, a ver, desde el sentimiento humanista cristiano, entiendo que esto es un acontecimiento para los católicos de España, que venga aquí el Papa, lo entiendo, y entiendo el multitudinario acto ayer en el Bernabéu. A mí me llama la atención la parte política del asunto y esta aparente contradicción de todos los partidos, uno aplaudiendo a un Papa que les está diciendo la ley del aborto no es buena, tenéis que mantener el concierto económico con los colegios privados y la eutanasia no, aplaudiendo con las orejas, perdón por la expresión, y mientras otros no se dan por aludido cuando les están diciendo estáis pecando porque hay que ayudar a los inmigrantes.
Eduardo.
Yo enhorabuena, te tengo que dar la enhorabuena porque hacer de la simplificación intelectual un titular, o sea, me parece fantástico. Llamar cura a un jefe de un Estado, o sea, es maravilloso. Y hablar de una campaña de marketing cuando de lo que se trata son de hechos históricos y tirar por tierra el sentimiento de millones de personas en todo el mundo. No, déjame terminar, que yo no te he interrumpido y he tenido que aguantar y he tenido que escuchar todas semi-barbaridades que has dicho. Bueno, me parece alucinante. Hablando del momento histórico, porque era la primera vez que el representante del Vaticano, que es el Papa, se dirige al Congreso y al Senado en una sesión conjunta, yo, para mí, este señor lo que ha hecho ha sido situarse por encima de la batalla política que estaban en las propias cámaras, y ha tenido mensajes para las dos partes, porque tú haces la lectura de la izquierda, que decías que daba palmas por las orejas, pero también ha hecho apuntes a la derecha hablando de la inmigración y diciendo que efectivamente pues había que hacer una inmigración controlada y una inmigración, controlar estos inmigrantes para que llegasen de manera digna. Ha hablado de la guerra, o sea, me parece que, la verdad, por encima de los temas religiosos, ha sido una intervención, pues, para mí, absolutamente brillante. O sea, no tendría nada negativo.
Yo he hablado del cinismo de quienes han escuchado el discurso, bueno, y se lo han apropiado.
Y has hablado de campaña de marketing.
Bueno, me lo parece.
Pero podemos entender con países que no te toma de estar de acuerdo.
Creo
que no se me ha entendido o no me has entendido. Yo no he hablado del discurso del Papa. Pero sí puedo estar muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, en otras no. Lo que me llama la atención es la apropiación indebida, con perdón, que se han hecho todos los políticos del discurso del Papa. Sí, unos por un lado y otros por otro.
Eso te lo compro.
Eso me parece el cinismo.
Lo que no te compro es el reduccionismo del sentimiento religioso católico.
Yo no he hecho ningún reduccionismo,
no,
y he dicho que valoro, y me parece que lo más relevante desde el punto de vista cristiano y católico, para los cristianos y católicos de España, que he dicho que esto es un momento muy importante, efectivamente histórico, estoy de acuerdo contigo, nunca un Papa había intervenido en el Congreso, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Reconocer el momento histórico de la visita del Papa, yo lo reconozco, no tengo ninguna duda. Yo estoy haciéndome eco de cómo los políticos escuchan lo que quieren.
Pues y ayer es, siempre.
Bueno, y ayer es como todos ganan las elecciones.
Casi que es su trabajo. Mal hecho.
Y a mí me parece cosas muy relevantes que dijo el Papa. Si yo me tengo que quedar con algo, es el reproche que hizo generar a todos del momento de tensión política que se está viviendo.
De hecho, habló de polarización.
O sea, y nadie se dio por aludido. O sea, sí. yo no estaba hablando. Yo no soy una persona católica. Yo tampoco. No voy a hablar de religión, hablaba del acto político, que ayer fue un acto político lo que hizo el Papa en el Congreso. Luego hizo un acto religioso en el Bernabéu antes
de que
se
jefe del Estado, es normal que haga un acto político.
El Papa va intervenir, el Papa, primera, és el líder espiritual nombre un del món i mobilitza milions de persones. Unes són practicants, més o mango. Operació de màrqueting. Escolta, la visita del Papa és un aconteixement històric, extraordinari, excepcional. És la primera visita que fa a Espanya durant 6 dies. Madrid, Barcelona, Canàries, immigració, abusos. El Papa ahir no es va dirigir. No és un líder polític, el Papa.
Bueno, és el jefe de l'Estat Vaticano i habló en un àmbit polític.
Va xerrar un àmbit polític, però no és un líder polític, ni va xerrar com a polític. I va xerrar des del plantejament de lo que li diu i el que li inspira l'Evangeli. I per una banda, ell diu no heu d'estar en contra de l'immigració, heu de cuinar els immigrants, els de Vox, les ures, no fan ni punyetero cas, però a la vegada també a l'esquerra li diu heu de defensar la vida des de la concepció són sí, sí. Hasta lo casa.
Però i perdona, m'estàs dicint que això no és política?
Sentit, això, perdona, això ho interpretaràs tu políticament, però això és el que diu Sabengari. Això és el que diu Sabengari. Sí. No ho diu cap partit però, polític.
Eso lo dice, perdona.
Després, és evident que tot pot tenir una lectura política. Però el papa Xerra, com a líder espiritual,
sí,
i perquè hi ha uns criteris, hi ha uns valors que defensa la
però també, perdona, no és lo mismo...
Que tu rebrà, i tu ho interpretes com a política, periodista no. Que fa política...
No,
o,
no, perdona, no, 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 fa, no, perdona.
No, perdona, és que tu saps, quan t'has dit lo dels polítics, que com a periodista tu demanes una cosa a un polític i te contesta el que vol.
Jo no estoy... A ver, dir,
tu fas una lectura perdona, política d'un fet que és, no, per jo és, que me parece... És un discurs d'evangèlic, de valors de l'Església Catòlica, discurso... de valors morals.
Los discursos evangélicos se pueden hacer en muchos sitios también. Me parece muy ingenuo pensar que el Papa no es un actor político de primer orden mundial. Cuando el Papa se dirige a Trump y le dice esta guerra es injusta, efectivamente no está predicando el Evangelio. Recoge las palabras del Evangelio, pero está siendo un actor político de primer orden. Y ayer lo que vimos en el Congreso fue un acto, no fue un sermón en la iglesia, fue un acto político, fue un discurso político en un sitio político. Hay que entenderlo también desde el punto de vista político. Me parece una ingenuidad pensar que el Papa es un ser ajeno a este mundo que
le rodea. Tal vegada podem interpretar que les seves paraules sí que suposen una influència per la política, perquè fan al·lusió a lleis. És a dir, quan se parla de la eutanàsia, és evident que fa al·lusió a una llei.
I els va dir que feix una llei, que feix una llei, els va dir, penseu que estàs afectant a persones, a famílies, i en noms i llinatges. I és, vam, que té una dimensió política...
Claro, que és inevitable.
I que té un lideratge, però... El Papa i l'Església no es decanta per cap opció política.
No, 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 però jo no hablo...
Després els polítics el van escoltar i el van aplaudir.
Però és que la...
Perdón. Com tu bé has dit, el que ells aplaudeixen no ho practiquen, ni Vox en immigració, ni s'esquerren s'avortament. I això és la contradicció, i el cinisme, i l'hipocresia dels polítics.
Pues és el que digo, perdona, és que la política no són els partits polítics, eh? La política se inventó en Grecia hace 2000 años.
Sí, señor.
Y no son los partidos políticos, quiero decir. Cuando hablamos de política, yo me refiero a esa política. No me refiero al politiqueo de los partidos, ¿vale? Y el Papa hace política. El Papa hace política. Y cuando interviene contra la guerra de Irán y le dice a Trump que lo que está haciendo es intolerable, hace política. Y cuando va al Congreso de los Diputados y les dice a los diputados, no estoy de acuerdo con las leyes del aborto, de la eutanasia, sí estoy de acuerdo con que tenéis que ser generosos en la recepción de los migrantes, hace política. Es que me parece muy ingenuo pensar...
Cert, o sea, está inspirat en els principis de l'Evangeli i en els valors de l'Evangeli.
Claro que sí.
Que després ho interpretaràs políticament. Però el Papa els hi ha de dir, els hi ha de fer, els va eleccionar a uns i a uns altres, i sobretot va posar l'accent en la polarització, va dir rebaixau la tensió, ratllau, dialogau, pactau seis persones, perquè com és que no hi ha capacitat d'enteniment avui a la política espanyola?
I semblava que s'entenien, no?, amb aquesta ovació tan tot, llarga.
Claro.
Semblava que...
L'únic que s'han entendido es que sabien que tenien que aplaudir. Ja
exactament, exactament.
Bueno, un diputado de Vox no aplaudió. Que esta es otra gran contradicción, claro, bueno, porque estos son los que tienen que seguir la doctrina de la Iglesia.
Recordamos que algunas de las doctrinas del Papa no comulguen, como por ejemplo las políticas migratorias, etc. Hi ha moltes qüestions de les que Vox no està d'acord. Són les 9:37, hem de fer una petita pausa per publicitat a la part de ràdio, escoltam el bisturí i reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la revuelta que intenta sepultarnos en una ciénaga de oscuridad. Si usted pensaba que era por el eclipse del 12 de agosto, se equivoca. Nos lo han adelantado exactamente 17 días. ¿Quién le iba a decir a usted que vivía en la sombra hasta que ha venido esta invención de redentores de la nueva luz? Mes turismo, mes vida. Con otros tantos mudos y alineados con el silencio en ese periodo de progreso masificado anterior. El fenómeno astrológico se llama manifestación. Bien alineados con el dios sol y contribuyendo a la masificación el 26 de julio. Llaman a colapsar Palma en otra concentración frente a la saturación. Eso dice el titular. El líder del apagón, un tal Jaume Puyol. 18 primaveras, sin un solo eclipse en su retiro. Muerde contra el turismo, no le han salido todavía los terceros molares, pero te dice cómo hay que organizar una luciérnaga pionera en turismo como esta. No han terminado de crecer las epífisis distales de los huesos y te da clases de crecimiento. Apenas tiene carnet de conducir, coge las rotondas por la izquierda seguramente y te habla de movilidad. Como sabemos por qué buscan los políticos a líderes sin pasado, y como cita a Sánchez a Proens y a Galmés, se desconoce por qué excluye entre los responsables de su manifa a las verdaderas estrellas, la señora Sarmengol y Cladera. 100.000 coches, 125.000 nuevas plazas turísticas, ampliación del muelle viejo para megacruceros, irregulares e irregulares para eclipsarnos a todos. Y ya mañana, siempre en el crepúsculo.
No i 40 minuts, continuem aquí la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat d'avui en Nekane Don Blas, Eduardo Luna i Josep Pons Fraga, i parlant precisament d'infància i de mòbil. De fet, ho fèiem un dia més en xifres molt sorprenents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi, i a segon d'ESO, i això és el que crida més l'atenció, pràcticament tots s'entenen. L'edat mitjana del primer dispositiu encara són els 11 anys, i el més preocupant és que gairebé tots els adolescents participen d'alguna xarxa social. També preocupa un augment de problemes de salut mental entre els menors, i el més cridaner de tot, pràcticament jo podria dir que és aquesta xifra, 10% de les nines té conductes suïcides. Són els resultats, la conclusió de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, que va ser presentat al Parlament per UNICEF Espanya, per Red.es, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica. Sabíem que el mòbil és una realitat, la mitjana de 11 anys m'apareix una barbaritat, però que el 10% de les nines tinguin conductes suïcides, Josep, o mos quedem sense paraules. I aquí les xarxes i l'impacte que ha tingut internet, xarxes, etc., té molt a veure.
Bueno, tenen mòbil els al·lots de 8, 9, 10 i 11 anys, perquè són pares se van als...
Clar, recordem, els 11 anys és la mitjana.
Sí, això és la mitjana, vol dir que n'hi ha qui el tenen molt abans.
Abans i després,
però
clar.
Però si aquests al·lots, que són menors i que no tenen recursos, tenen un mòbil i tenen iPhones i equips de nova generació, és perquè qualcú els ha comprat o els hi ha regalat. Ara me diuen de que quan fan la primera comunió o fan una festa d'aquestes, els hi regalen un mòbil. Primera qüestió. Segona, control parental. Si un pare regala o dona accés a un fiat de 8, 9, 10, 11 anys, hi té que haver unes maneres de controlar. El que passa que, com que és la generació digital i en saben molt més que nosaltres, saben eludir tots aquests controls parentals. Tercera, jo no ben d'acord en que hagin disminuït els riscos, perquè hi ha tota una sèrie de jocs, Fortnite, etc., que els hi permet... O resulta que són portes d'entrada de pederastes i altres persones que tenen, evidentment, són delinqüents per accedir a la infantesa, que és a l'etapa d'edat que necessita més protecció. Jo crec que aquí el que fa falta és una formació, perquè som una generació cada vegada més digital. Ho veiem. Les aparences en paper pateixen, els diaris en paper pateixen, perquè vas a un institut de secundària a Menorca, quan vas a fer una explicació de com feim el diari, te diuen, bé, diari en paper, però jo vull, això el veig i el consult a través del mòbil, perquè vull veure l'edició digital. Una altra qüestió, que també la volen que sigui tot gratuït. Això és un altre debat. Però jo crec que aquí la qüestió és de cada vegada estan més enganxats en el mòbil, veig molt difícil el control parental, perquè els al·lots ho saben eludir, i jo crec que els riscos, en tos de disminuir, cada vegada són més, són superiors.
Mira, yo, este es un tema que, bueno, por suerte creo, porque es por suerte, trato muchísimo, porque es una de las líneas de investigación que tengo en la universidad, todo el tema de ciberdelincuencia, inteligencia artificial y acceso a tecnologías, y es un tema que tiene muchísimas aristas. Mira, empezando por el tema del porcentaje de suicidio de las niñas. Niñas y niños, sí, lo que pasa es que es más acentuado en niñas. Claro, si tú te das cuenta de que lo que ellos ven por redes sociales son prototipos inalcanzables de instagramers, celebrities y tal, que les están marcando cánones de belleza, que están absolutamente alejadísimos de la realidad, la frustración que les genera el ver que no llegan a eso, lo que intentan mostrar en redes sociales siguiendo ese tipo de perfiles y, en consecuencia, los comentarios negativos que reciben generan toda esta patología que acaba, por desgracia, muchas veces muy mal. Esto solo es un punto, es una arista del problema. Pero es que luego, por otra parte, está todo el tema del acceso que tienen no solo a cualquier personaje que ande por internet, sino a temas de pornografía. Sí. Esto cuando se habla a los padres, porque a los padres les puedes dar formación, pero luego al final, por desgracia, hemos dejado la educación a un lado y es mejor darle al niño el teléfono para que no moleste que no estar con él. Entonces, claro, la pregunta al padre sería decirle, oye, ¿tú a tu hijo o a tu hija la dejarías de noche sentada en la puerta de prostíbulos? ¿A que no? Pues es lo que estás haciendo con el teléfono, porque con el teléfono tienen acceso a muchísima información muy peligrosa y, como tú bien decías, los controles parentales en este tipo de generaciones no sirven absolutamente de nada. Formación, mira que yo soy súper liberal en muchísimas cosas, pero yo ya me empiezo a plantear hasta qué punto el paso entra por prohibir ciertos tipos de contenidos para menores. Y pero claro, luego volvemos a la otra parte de la solución. El problema es técnico. ¿Cómo prohíbes este tipo de contenidos? Esto es un problema enorme que cada salta, vez va a ir a más.
Els hi salta a qualsevol moment. Exacte, sí. Entren en un programa d'una cosa i resulta que els hi desvia. I,
lo que tú decías, los
no
chats,
poden evitar.
Los chats privados en juegos totalmente, bueno, inocuos.
Sí.
Tan inocuos, sí, porque cada juego que tela, ¿eh? O sea, que no quiero entrar ahí, pero hay cada juego que habría que hacérselo mirar. Pero esos chats que son para interactuar jugando, dan entrada también a ese tipo de personas, ¿no? Es un tema peligrosísimo.
Sí, es un tema muy delicado y además que no tenemos todavía totalmente controlado, ¿no? Porque en teoría, no sé qué ha sido ya del anuncio de Pedro Sánchez, de que iba a prohibir las redes sociales
de menores
de 16 años. Otro más, ¿no? Otro anuncio más. Vivimos instalados en el anuncio permanente del presidente del gobierno, a ver si algún día hace algo. Y luego, en cualquier caso, sí que me parece preocupante lo que decimos, que el modelo por lo que respecta a las niñas, ¿no? Este 10% de niñas con pulsiones suicidas, tiene que ver con el modelo que ven en las redes sociales y tiene que ver también con la exposición pública a la que están sometidos ellos directamente a través de las redes sociales. Que alguien le dé like o no like a su foto de Instagram o de TikTok, o a su vídeo de TikTok, ¿no? También y los comentarios, además, la amplificación de las redes sociales, del daño, del bullying tradicional que se vive en los colegios, en las redes sociales se amplifica de manera extraordinaria. Entonces, a mí me parece peligrosísimo también soy bastante... no me gusta prohibir, no soy de prohibir, creo que la cuestión tiene que ver más con la educación, pero tengo que reconocer que en algunos aspectos me lo planteo porque no me parece
que estamos... Com se gestiona, mos està fugint de les mans, és veritat, eh?
No, ara mateix no tenim solucions pràctiques, reals, no. Efectives, perquè el coneixement que tenen de les noves tecnologies als adolescents m'ho supera, i qualsevol barrera que posis, qualsevol tallafocs, ells troben la fórmula per evitar-lo i per sortejar-lo. Fins i tot, a vegades posen en pantalla, veuen un TikTok, però davall aquell TikTok hi ha un programa pornogràfica de qualsevol cosa.
I alerta perquè tampoc tenim els resultats d'alguns estudis, perquè no oblidem que això és relativament recent, no? Aquesta addicció tan forta entre els adolescents, que per cert, recoman pares, mares, tutors, tothom que tingui un menor a casa, un adolescent, desconnectats, la docusèrie de IB3, que la podeu trobar a tot IB3, 3 capítols, i a més és que és molt interessant perquè parlen els mateixos adolescents. És molt difícil a vegades, no?, cercar el testimoni del propi adolescent, qui és que te diu que ell s'hagués estimat, si aquest has tingut l'oportunitat, no?, de fer el temps enrere, no tenir un dispositiu. O sigui que la recoman perquè és superinteressant. Mm-hmm. Desconnectats a tot i vetres, la podeu trobar a la carta. 9:47, uns consells. Torna amb tot una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Que estat sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
Amb els anys, han donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Fer sa capadeta des de sa finestra de casa àvia, acompanyar sa qualcada fins al darrer toc de fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, Sant Joan es diu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 9 i 50 minuts. Dedicam els darrers 10 minuts que ens queden d'aquesta tertúlia a portar altres qüestions. De fet, aquesta en concret va ser un dels eixos centrals a la nostra tertúlia política ahir, de la tertúlia política dels dilluns. Me refereix a la limitació de cotxes a Mallorca. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Partit Popular i PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma pugui entrar en vigor abans que acabi la legislatura. La pregunta ahir de la tertúlia política és si arribaria a temps o no. La posició no ho veia del tot clar, que aquesta mesura arribés a temps. El Partit Popular defensava que s'està fent feina de valent perquè això sigui possible. Planteix la pregunta, arribarà a temps, Nekane?
Yo no sé si llegará a tiempo, pero llegará mucho antes de que cuando llegó con la izquierda. Eso seguro. Porque la izquierda estuvo 8 años y no hizo nada. Por lo tanto, a tiempo no sé si llegará, pero llegará antes. Eso segurísimo. Y yo creo que sí que llegará a tiempo porque me da la impresión de que el gobierno de Marga Proés se ha dado cuenta de que tiene un grave problema con la saturación turística. Y el PP ha hecho un giro, cuidado con Vox, que también ha hecho un giro estratégico esta semana, muy llamativo, voy a decir interesante, pero no, voy a decir llamativo. Y yo creo que sí que llegará a tiempo porque Marga Proens ha visto que se juega mucho con la saturación turística. Y es verdad que en esta legislatura han ido muy lentos con este tema, que ya arrastramos desde la anterior legislatura, era una evidencia que aquí estábamos, se nos han roto las costuras y mucho votante del PP y mucho votante de Vox se ha dado cuenta de que esto es insostenible y que aquí hay que poner unos límites. La presidenta lo ha dicho y creo que este acelerón que han metido ahora es porque quieren llegar a las elecciones con algo hecho. Con algo hecho. Entonces yo creo que sí, hay que pensar que ahora, según el calendario más o menos que manejan en el Parlamento, la ley podría estar aprobada en noviembre, este año, en noviembre, noviembre-diciembre como mucho. A partir de ahí hay que hacer el reglamento y la idea es que en junio ya se pueda fijar un cupo de entrada de vehículos como existe en Formentera o como existe en Ibiza.
Claro, parlaven de que arribas a temps a l'estiu que ve.
A ver, yo creo que sí, si hacen el trabajo bien y marcan los tiempos, creo que sí que se podría llegar. Y estoy estorat, como se suele decir, porque creo que tengo una crisis de identidad de estar de acuerdo con Nekane. O sea, me parece...
¿Pero por qué?
Me quedo ahora como digo, Dios mío, no puede ser. No, es poco... Normalmente no estamos de acuerdo, pero el comentario de Marc Pons de que llega tarde, o sea, vamos a ver, habéis estado 8 años, no habéis hecho absolutamente nada en este sentido. Llegue tarde o no llegue tarde, por lo menos está haciendo que es el primer paso para hacer alguna cosa, ¿no? Ponerse a trabajar en ello. Repito, yo creo que si no, por fin, si cumplen los plazos y no pierden tiempo en el camino, yo creo que para el verano que viene podría estar perfectamente.
De fet, la crítica que va fer Joana Gomila aquí a la tertúlia política d'ahir va ser precisament perquè no una rèplica per Menorca, no? Perquè no una possibilitat també d'aquesta llei a Menorca.
Bueno, efectivament, el Consell de Menorca, jo crec que tant a Menorca, Mallorca i Eivissa i Xerrer de Menorca hi ha dues grans demandes socials a Balears. Habitatge digne a preu assequible i reduir-se els cotxos, reduir-se la massificació de cotxos, i això implica restriccions a les tres illes, a Eivissa i a Formentera, ja hi són. Menorca, en aquests moments, hi ha un acord polític. El Consell de Menorca ha posat en marxa aquest estiu unes càmeres de control per saber exactament el volum de cotxes que tindrà que reduir, que s'aplicarà també de cara al 2027, l'aplicació pràctica de la restricció de vehicles. Una vegada ha fixat un sostre màxim, el que ha fet el Consell de Menorca, és dir, Menorca hi posa aquesta limitació de cotxes fins aquí arribam. Aquest estiu sabrem els que entren per Port de Mó i per Port de Ciutadella. I a partir de l'estiu del 27 ja tindrà una aplicació pràctica, en el cas de Mallorca. El Partit Popular i de matí registra una petició per accelerar el tràmit parlamentari perquè sigui per via d'urgència. A continuació, el PSOE s'hi afegeix. Això que vol dir que, si tot va bé, final d'enguany, desembre, màxim a gener, pot estar això aprovat en si intenció, en sa voluntat de que s'apliqui el juny del 2027. I amb això jo tinc que dir una cosa. Haurà estat un equip de govern del Consell de Mallorca, del Partit Popular, presidit per en Llorenç Galmés, que haurà donat aquestes passes. I me demanen per què no va fer aquestes passes a l'anterior govern que hi havia del PSOE, de Més i de Podem, perquè no ho van iniciar o ho van deixar en manco encaminat i s'ha hagut de fer tot ara. I en aquests moments és perquè hi ha una demanda social. I coincidim, Nani Cane, n'Eduardo Luna, coincideix jo i coincideix de Marta Garau, perquè la darrera enquesta que nosaltres vam fer a Menorca, en els menorquins, que van fer un foro del Lazaret, i van dir quina és la qüestió que preocupa més en els menorquins. La primera, l'habitatge. Volem pisos a preu assequible. Però, segona, creiem que hi ha massa cotxos, que hi ha una massificació a la carretera, que a Menorca s'accentua més durant l'estiu. Però és que la percepció com a ciutadans que anem i venim, la patim tots, Nani Cane, n'Eduardo, na Marta. És que per això crec que hi ha acord. I com més prest ho faci i com més prest ho apliqui el govern de la senyora Proens, del senyor Galmés i del president Dolfo Vilafranca a Menorca, la gent dirà, bueno, alguna cosa han fet, el que no poden fer és esperar indefinidament i que cada vegada entri més cotxos i més cotxos de lloguer. És que no té cap ni peus.
4 minuts. Faig una ronda de titulars ràpida per la crònica estatal, per la política i sobretot per la situació del president del govern davant de tots els conflictes, no?, que hem anat narrant les darreres jornades. En aquest moment me centraré només en el cas del germà David Sánchez. Queda vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar el judici. L'advocat de l'acusació popular del Partit Popular veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez. Què suposa aquesta altra pedra a la sabata de Pedro Sánchez? Començau, qui vulgui, una ronda ràpida de titulars. Què podria passar? Com acabarà?
No, de momento no passarà nada. Pasará algo cuando a Pedro Sánchez le interese para sus intereses políticos de convocar las elecciones o no convocarlas. No creo que pase nada, incluso en la hipótesis de que haya una sentencia que condene al hermano de Pedro Sánchez, porque probablemente además la recurrirá. Pero bueno, yo creo que no tendrá ninguna trascendencia política más allá del hecho de que si hay una condena al hermano de Pedro Sánchez, bueno, pues esto también es importante, pero no le veo que luego haya una consecuencia.
Vols dir que han passat coses més greus que no han suposat cap tipus de conseqüència perquè aquesta ho hauria de ser.
Bueno, efectivament, Pedro Sánchez aplica un sol principi, té un lema que resistir, bueno, i ell va resistint, i va aguantant, i resiliència, i resistència. Hi ha tota una sèrie de fronts judicials oberts, tota una sèrie de casos, té dos secretaris d'organització a la presó, el senyor Avalos i el senyor Cerdán, i bueno, i cal recordar aquí que ell va arribar a la Moncloa perquè va denunciar la corrupció del Partit Popular i va denunciar a través del senyor Avalos que avui el té tancat a la presó. Dit això, Pedro Sánchez intentarà aguantar, intentarà arribar al final de la legislatura, i jo crec que cada vegada els barons del Partit Socialista, els líders autonòmics, es plantegen si hi haurà un gran superdiumenge electoral que hi hauria tot junt totes les eleccions, perquè ells el que li diuen, si han de passar primer nosaltres per a les eleccions, te jutjaran a tu, Pedro Sánchez, i de part rebaran nosaltres. Per tant, ell, la posició és de, mentre no hi hagi una condemna ferma, que no hagi de presentar recurs, perquè, com que la llei, el dret penal espanyol és molt garantista, aguantam a la Moncloa i, si plau, plau, i si no aprovam els pressupostos, no els aprovam.
Eduardo.
Rapidíssimamente, o sea, aquí el la única solución la tienen los propios socialistas, las bases, que tienen que hacer algo para salvar el partido, porque si siguen dejándolo en manos de este señor, lo van a destrozar absolutamente. Pedro Sánchez no va a hacer absolutamente nada, ni con una sentencia condenatoria del hermano, ni de la mujer, ni de María Santísima. Lo único que va a hacer es decir que no les conocía de nadie y seguir en el poder.
No se contemplen eleccions, això ha quedat, Eduardo, ha posat el punt i final. No se contemplen eleccions, amb això estem d'acord, la probabilitat és mínima.
Bueno, jo crec que no se contemplen eleccions si a Pedro Sánchez no li interessen, si hi ha algun aconteciment.
Si creus que cap la possibilitat de que això pugui beneficiar, no es descarta que pugui ser. En tot cas, ho veurem.
Juguen el dia a dia, llavors si hi ha un moment, una oportunitat, un entorn que el pugui afavorir, en aquest cas sí que podria convocar eleccions
aquí...
A dia d'avui, no
sé, per exemple. Aquí serem per analitzar-ho, en cas de que se pugui produir. Necane, Eduardo, Josep, a totes, moltíssimes gràcies i que passeu un bon dimarts.
Bon dia.
Escoltem els nostres companys de serveis informatius a la ràdio, fem petita pausa per publicitat de la part televisada del nostre programa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. El conflicte laboral de les educadores de 0 a 3 anys que reclamen